Wise organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Lo Bailao ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Lo Bailao.
Ja tenim llesta la cabana de sempre. Els coixins al seu gust. De plomes pel senyor i ergonòmic per la senyora. I ens hem pres la llibertat de deixar fora del minibar les ampolletes d'aigua perquè estiguin a temperatura ambient per cuidar el coll de la senyora.
Super sou del cap de setmana de l'11. Cada dissabte i diumenge pots guanyar un premi de 5.000 euros al mes durant 20 anys, més 300.000 euros al comptat. Ben acostuma-t'hi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Les 9 i 1 minut i els esports. A banda del comiat de Roger Federer, el virus FIFA ataca de nou el Barça. Déu-n'hi-do la quantitat de lesionats que tornen després d'aquesta jornada de seleccions. Pendent el Barça ara mateix del físic d'Araujo, de Koundé, de Memphis Depay i de De Jong, que s'han lesionat, Martí, amb les seves seleccions.
Koundé i Memphis al bíceps femoral podrien estar entre 3 i 4 setmanes de baixa i són dubte pel doble partit contra l'Inter i pel Clàssic. Araujo va sentir una punxada a l'adductor de la cama dreta als 20 segons de començar un amistós i podria estar entre 10 i 15 dies de baixa, i De Jong, que ja ha arribat a Barcelona, va patir unes molèsties musculars a la cuixa que encara no han desaparegut. Encara en clau Barça, Pablo Torre debutarà avui amb el filial contra el Murcia, el Johan Cruyff, i Sergio Busquets assegura que el seu futur encara no està decidit. Els plans són marxar a l'Inter de Miami de la MLS, tot i que el migcampista subratlla que la decisió sobre el seu futur no està presa de manera definitiva.
No lo sé todavía. Sí que es verdad que han salido muchas cosas de que lo daban como oficial y de oficial no hay nada. No lo tengo pensado. Siempre he dicho que quiero ver cómo va la temporada, tanto en la selección como en el Barça. Sí que es mi última temporada por contrato, pero luego tengo varias opciones, desde seguir en mi club como poder disfrutar en otras ligas.
Busquets ho va dir des de la concentració de la selecció espanyola, que avui té partit de la Nations League a Saragossa contra Suïssa a 9:15. Jugats ahir, Alemanya, amb Ter Stegen a l'11, va perdre 0-1 contra Hongria, i Itàlia va superar Anglaterra també 1-0.
Mentrestant, encara en plana futbolística, el diari El Mundo publica avui l'últim episodi del Barça Leaks, avui amb detalls. Sabeu que tota la setmana han sortit detalls de contractes dels futbolistes. Avui és Griezmann, que va guanyar 46 milions i mig bruts nets en 2 anys, bruts, volia dir, en 2 anys al Barça, mentre l'Atlético de Madrid haurien sigut 40 nets.
El contracte que tenia Griezmann amb el club matalasser era de 100 milions nets per 5 temporades, i amb el Barça va passar a ser de 98 milions bruts i amb 74 bonus condicionats. Per cert, el Barça estudia fer fora Bartomeu com a soci en funció del que passi amb el cas Barça-Gate a la justícia, encara en fase d'instrucció. El club va obrir-li un expedient al juny que va quedar paralitzat.
En motor, avui hi ha jornada de qualificacions del Gran Premi del Japó de motociclisme. Hi ha pluja al circuit de Motegi, per tant, ve marcada per aquesta circumstància.
A les 9 havia d'arrencar la repesca de MotoGP, però s'ha tornat a endarrerir per culpa d'aquesta pluja. Els tercers lliures s'han suspès també, i Marc Márquez ha fet el millor temps dels segons per davant de Jorge Martín i Jack Miller. A Moto2, la pole ha sigut pel valencià Aaron Canet, i a Moto3, pel japonès Tatsuki Suzuki.
Va, alguna altra cosa, en aquest cas des del bàsquet?
La penya i el Barça es veuen les cares a les semifinals de la Supercopa ACB de bàsquet a Sevilla, després d'enfrontar-se fa 4 dies a la final de la Supercopa Catalana. El Barça no guanya el títol des del 2015 i la penya no l'ha jugat des del 2008. El partit a 9:45 en directe a RAC1, i el Barça de Futbol Sala va superar el Còrdoba 6-4 en el primer partit al Palau.
Les 9 i 4, gràcies Martí, fins ara.
Que vagi bé.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer, i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Dalí a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Del 30 de setembre al 9 d'octubre, viu un còctel de sensacions a la Barcelona Cocktail Experience.
L'esdeveniment de cocteleria més important del país reuneix els millors bartenders del món amb la participació de més de 150 establiments.
I el 2 i el 3 d'octubre gaudeix d'un munt d'activitats al Cocktail Village del Palau d'Almases.
Festa amb la teva polsera a barcelonacocktailexperience.com.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Arriba a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Sentir-te en forma? Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it!
A Lloguer Segur complim 15 anys millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Primer dia garantim el pagament puntual el dia 5 de cada mes amb el millor assessorament per trobar el llogater perfecte. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Celebra la Mercè com mai. Puja al Mirador Torreglòries i enamora't de la millor vista de Barcelona. Descobreix una ciutat extraordinària. I del 24 al 26 de setembre, amb totes les entrades a meitat de preu.
Descobreix el Mirador Torreglòries. Mirador Torreglòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega. Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 7 minuts.
Les situacions de perill per pluja intensa són a partir de 20 litres en 30 minuts. Va ser un fet molt excepcional.
I enjoyed tying my shoes one more time and everything was the last time. I wanted to feel like this at the end and it's exactly what I hope for, so thank you.
Hem de protegir la salut d'aquestes persones que volen agafar l'autobús o el tren i que no són fumadores.
Tots tindríem coses que posar a la llista del que ens molesta o ens deixa de molestar. Es tracta, en tot cas, a veure si hi ha evidències científiques, que no n'hi ha.
Viva l'Itàlia democràtica e progressista! Andiamo domenica a vincere!
A les 9 i 8 minuts, temps de tertúlia, avui acompanyats de l'Antonio Baños. Què tal, Antonio? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bueno, amb una mimesi que no m'esperava.
No, no, ell. No avancis, no avancis...
El que vulguis, però jo m'he quedat corprès quan s'ha obert la porta de l'estudi no. I he vist entrar... Banner i Flappy.
Ell s'ha fet de Baños. O sigui, ell ve a mi. No, no, no,
Flick no. I Flack. Somos dos en un reloj. Hola, Manel Manchot.
Pimpinela.
Bon dia, bon Pimpinela, tots els bon Manels, sí, tot el duet.
Bueno, ell m'ha trucat abans, m'ha dit, aniré així.
Pipicoll.
Va, va.
S'ha deixat la mateixa barba que jo.
Sí. Porteu la mateixa barba, això per començar.
Portem una samarreta lila.
Porteu les mateixes ulleres.
Sí, bueno, semblants, semblants. Bueno.
Bastant semblants, arrodonides. I porteu... Hola, Maria Vila, bon dia, eh?
M'està fent por, tio.
I a sobre, aneu amb el mateix color de roba. O sigui, aneu liles tots dos.
Sí, morats. Perquè ell s'ha fet, ell ha vist la llum i ha deixat ha deixat no mate... aquest cau de neoliberals que d'on ve, i ara ve a la, no, a la planificació estatal i al plan quinquenal.
He de dir una cosa, Baños. Tu vas amb samarreta i el Manel continua anant amb jersei de punt. Ah, cosa que aquí hi ha distància. Exacte,
exacte. No, cosa que veig que té raó, perquè jo estic passant una mica de...
Veus? Però el color morat, jo, pràcticament calcat dels dos.
Jo he planificat el temps.
Mira, si això fa que Manel torni al senderi, diguéssim...
Maria Xinxó m'està demanant foto.
Sí, sí, sí.
Hem de fer foto, és que són germanets separats al neix.
La cosa és bastant diferent.
És inquietant, eh? Bueno, no, m'ha inquietat.
Aviam, ens coneixem. Manxon,
a tu t'inquieta.
Quants anys fa que ens coneixem?
Molts anys, molts anys.
T'inquieta més...
De senis.
Ens coneixem de la facu.
De senis.
Per favor.
Sí,
de la facu.
Però t'ha inquietat més a tu que el Baños, tinc la impressió.
Sí, a mi m'ha inquietat una mica.
De quan has arribat i has vist... No, la gent està demanant fotos, ja.
De fet, el que ha de mudat, diguéssim, és ell. Clar. Tu tens una feina, no, una família, no, unes coses a defensar...
Vaig de casual. Clar, és dissabte.
Hosti, per favor, eh? No, m'ha agradat molt, però llavors...
Ah, no, és marró...
Sí, la Maria va amb una mena de...
Va mudada, Bordeus.
És un bordeus fosc.
Bueno, però bordeus i lila és la mateixa...
Sí. Jo, però llavors la teoria del color lila... Què representa, Baños? Que és d'esquerres, el lila.
Jo és la que tenia neta, la segona.
No, home, però ara que dius que ha vingut cap al teu camí...
Sí.
El morat, home, no?
Sí, la formació morada, que és llavors...
No, però això no ve
de... Hem fet un círculo de Podemos aquí mateix.
Això no ve per aquí, eh? Mira, jo t'ho dic, eh? Ara, a mi em va agradar aquest jersei perquè li vaig veure al Guardiola, però fa anys.
Oh!
Però fa anys. Fa molts anys.
Això està degenerant.
Ara sí que m'has matat.
Va vestit de Guardiola. Diu que va vestit de
Guardiola. Li quedava molt bé el Guardiola. A mi no em queda tan bé, però m'agrada el jersei.
Però t'hauries de fer el cabell més curtet.
Sí, llavors t'has de rapar.
No, però és que ell no té cabell. Comença a perdre molt cabell.
Jo encara no. Bé, les 9 i 11 deixarem les qüestions purament...
Sí, podríem parlar alguna cosa.
Estètiques.
El món s'enfonsa i aquí...
Deixa'm saludar el Martí Oliveres, que el tenim per aquí. Què tal, Martí?
Bon dia a tothom.
Perquè sempre ara l'estem necessitant cada setmana. Perquè, noi, arriba el divendres i es complica la cosa. Sí. Ara de seguida parlarem del temps i del que s'espera dels pròxims dies, però vaig a saludar l'Esteve Giral, que és el lloc on ahir va ploure més de Catalunya, o pràcticament a tota la zona de les comarques de Tarragona. Ahir hi havia, Martí, si no m'equivoco, una dana, no?
Sí, tenim...
El que s'anomenava gota freda abans, que són fenòmens que succeeixen habitualment en aquesta època de l'any, però que se n'ha d'estar molt a sobre. Durant la nit i matina d'aquesta dana havia de passar per damunt o escombrar Catalunya. No ha fet mal que sapiguem, però el problema va ser el mateix que la setmana passada, no? Que es va concentrar una zona de tempesta sense moure's al damunt d'una àrea molt concreta de Catalunya.
Sí, va passar a Mataró. Vam tenir aquell divendres a la tarda aquells aiguats, també, 100 litres per metre quadrat en poques hores, en una hora i mitja. Ahir a Tarragona, fins a 130 litres per metre quadrat en qüestió de dues hores, però en només 30 minuts en queien 50 gairebé. Per tant, intensitat torrencial, superant aquest llindar, com ens comentaven des de Protecció Civil, aquesta intensitat de pluja molt concentrada perquè va ser una tempesta estàtica, quieta, estancada a la zona del Tarragonès, Creixell, Torredembarra, el Catllà, va ploure molt en aquesta zona. En canvi, una mica més al nord, cap al Vendrell, no hi plovia, tampoc cap a Vinyols i als Arcs, la zona del sud del Camp de Tarragona, cap a les Terres de l'Ebre, ni una gota en aquells moments. Per tant, molt estàtiques, localment descarregant molta força i a pocs quilòmetres, doncs, pràcticament no veien ploure. I es va repetir després a la nit, però de manera ja escombrant tot el país. Va ser un front de ruixats i tempestes intenses cap a la zona del Lluçanès, del Berguedà, del Solsonès, de l'Alt Urgell, fins a 77 litres per metre quadrat a Sant Boi de Lluçanès, 71 litres per metre quadrat a Prats de Lluçanès, 66 a Perafita, a Oliana 50, a Vidrà 57 litres per metre quadrat. Però en aquests casos és una aigua molt benvinguda, perquè són zones ja més a prop de les capçaleres dels rius, i això ens fa pensar, doncs, que és una pluja que s'aprofitarà més, és aigua caiguda, doncs, com sabeu, aquestes comarques de més al nord, ja per omplir els pantans.
Permetem anar cap a Tarragona, on tenim l'Esteve Giral. Què tal, l'Esteve? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un altre cop les pluges, perquè la setmana passada parlàvem del Maresme i parlàvem de Mataró. En aquell cas sí que va haver-hi una afectació personal a una persona que va quedar atrapada en un cotxe al mig d'una riera i el van haver de rescatar pràcticament ofegat. En el cas de Tarragona, sortosament, aquesta és la part bona de les circumstàncies, que no tenim constància a aquesta hora que hagi passat res d'aquest nivell, però sí que potser les afectacions des d'un punt de vista físic sobre el territori han estat més grans que la setmana passada a Mataró, no?
Sí, déu-n'hi-do. Hem seguit recorrent. Explicàvem a les 8 que estàvem a la zona de la platja llarga, on veiem cotxes penjant en l'aire. Hem seguit recorrent tota la zona de platges. Ara estem a la platja llarga. El Club de Vela de Tarragona, de la platja llarga, doncs una part de l'edifici ha desaparegut, literalment. L'aigua, aquesta aigua torrencial que explicava el Martí, doncs ha acabat buscant sortida al seu lloc natural, que és el mar, i el seu pas, doncs, déu-n'hi-do. A la zona de Cala Romana també hem estat al costat del Club de Tenis de Tarragona. Hem vist un jardí absolutament arrasat per l'aigua, en baixos on també hi ha aigua, vaja, que els desperfectes materials. Ara volem treure el cap també del càmping Les Palmeres, que ahir a la tarda vespre es va haver d'evacuar, i ens expliquen on també hi ha danys, i acabarem també fent cap al barri del Serrallo, i segur que em deixo molts altres punts en aquest recorregut de danys materials. Si et sembla, Xavi, escoltem una de les veïnes afectades, perquè hem volgut també parlar amb gent, doncs, que aquesta aigua que veiem que s'emportava cotxes i que arrossegava cotxes fins pràcticament a la platja, doncs també els ha entrat a l'aigua. I la Cèlia Haier, del barri a tocar de la platja de la Rabassada, ens explicava com l'aigua havia entrat fins a dintre casa seva.
Al final va pujar 25 centímetres, perquè ho vaig medir pel seguro, les neveres per dintre plenes d'aigua, el congelador flotant, no va arribar als matalassos, però faltava així, faltava mínim. I jo dic, què fem amb els matalassos ara, no? Vam començar a treure calaixos, pujar-los damunt de la taula i esperar.
Esperar que l'aigua acabés marxant, perquè aquí l'aigua es va acumular, doncs aquest matí ja no hi era, perquè l'aigua ha acabat marxant. L'Helena Rondo, una altra veïna, que estava treballant ahir en un restaurant a tocar de la platja de la Rabassada, el restaurant Bonacci de Tarragona, ens explicava que hi havia clients a aquella hora i que déu-n'hi-do la mala estona que van passar.
Va començar a entrar aigua, els clients no podien sortir, tot anegat, tot ple de fang, magatzems, tot, menys mal que la cuina i el que és la sala està més alta, llavors això els va salvar. El primer cotxe que va topar contra el passeig, que és el primer que està d'aquí, és d'una cambrera nostra, o sigui, desastre total, destrossat, perquè vam pactar contra el pont, o sigui, que no ha quedat res.
Doncs aquesta és una mica la fotografia d'uns aiguats que han fet danys materials. Afortunadament, jo crec, sobretot per l'hora, que era l'hora de després de dinar. Ahir a Tarragona era festa, era Santa Tecla, i moltíssima gent estava pendent del programa festiu, després va estar, lògicament, pendent dels aiguats, i molta gent, afortunadament, a casa, que no es va moure i que va fer cas de la recomanació de l'Ajuntament de Tarragona, que a mitja tarda va dir que no es mogués la gent, que les festes quedaven suspeses i que tothom a l'aguait perquè l'aigua era perillosa.
Em permets una cosa, Esteve, no te'n vagis enlloc, perquè crec que tenim en línia l'alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà. Senyor Ricomà, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer, l'Esteve Geral ens va dient que va recuperant, en certa manera, la ciutat una certa normalitat. Quan calculeu que ho tindreu una mica resolt, la retirada de cotxes, dels arbres, i una mica que la circulació ja pugui ser fluida i es pugui fer una vida més o menys normal?
Bé, s'està actuant amb molta, molta diligència. Jo crec que moltíssimes situacions s'han solucionat ja ara, i en pot quedar algunes, hi ha un parell de punts, sobretot, que es preocupen. Un és la vall de la Rabassada, a la qual l'asfalt està aixecat, i hem d'anar a veure en situ el president quines són les situacions, i també el col·legi, els bons del col·legi La Miracle, que també el terra s'ha enfondat, i hem de mirar les afectacions possibles o no amb un bloc de pisos. En tot cas, la feina de retirada de cotxes i d'arbres ha sigut continuant tota la nit, i jo crec que el dia s'acabarà arreglant. En tot cas, és una situació dura, perquè es produeix una pluja fortíssima en molt poc temps, però no només en molt poc temps, és fortíssima, no? Crec que es manté forta durant algunes hores, no? I bé, sobre això us vull agrair, evidentment, tota la gent que ha col·laborat aquesta nit en arreglar la situació, els cossos de seguretat, els bombers, molts, la servei de neteja, el servei també de la companyia d'aigua, fet una feina impressionant, i també agraïm sobretot la responsabilitat de la ciutadania, que ha actuat amb molt, molt de seny, i ha sigut un dels motius perquè dintre de tota la gran desgràcia no puguem. La part bona és que no lamentem cap víctima, cap dany personal.
Això ho pot confirmar, no hi ha ni lesionats ni, evidentment, víctimes mortals.
Fins ara no tenim constància de cap.
D'acord. No sé com va patir l'alcalde, perquè veient les imatges ahir, a mitja tarda, que començaven a arribar, potser de les primeres que ens van arribar a la redacció eren del Serrallo, que ja sabem que és la zona de pescadors, i per tant, crec que en el fons no deixa de ser una mena de barranc, una riera natural, i és normal que sigui els primers llocs on afecti, però les imatges eren molt impressionants. Com ho va viure, si va pensar en algun moment que podria anar molt a pitjor del que finalment hem vist?
Sí, malauradament, bé, el Serrallo i de la part del port de la ciutat, que és una ciutat que fa molta pendent, doncs, per desgràcia, quan hi ha aquestes situacions, malgrat intentem posar sempre remei, trobem remeis per situacions intermitges, però quan l'altura es desferma, doncs, evidentment, passen aquestes coses. Però el tema és que no va ser només allí aquests dos barris tocant a mar, sinó que tota la ciutat, qualsevol punt de la ciutat, registrava incidències importants. Es van rebre centenars de trucades, de problemàtiques importants, caigudes de parets, això, caigudes d'arbres, situacions complicades, a tots els punts de la ciutat, sense excepció, per la qual també la feina de coordinació que es va fer des de la Guàrdia Urbana va ser exemplar.
Mm. Em parlava de dos dels punts importants al carrer, deia de la zona de la Rabassada, deia que s'ha aixecat l'asfalt, sí. I parlava de l'escola El Miracle, que ho explicàvem també a l'informatiu, que hi ha hagut un despreniment i això ha obligat a desallotjar un edifici. De què estem parlant? De quin edifici estem parlant? De quanta gent i de quin tipus d'edifici, de quantes plantes?
Bé, estem en un edifici, no és que sigui realment alt, és un edifici que només hi viuen, hi ha 8 pisos, els mateixos persones que vivien es van allotjar en cases familiars, de les maneres ahir teníem nosaltres també dispositius de serveis socials perquè si convenia recol·locar alguna família, doncs a veure, poder fer-ho, jo mateix no tinc constància que hagi produït, però estàvem evidentment pendents de poder fer-ho, i tota la situació, llavors el que avui jo vam fer una mirada in situ als arquitectes municipals, però també, donada les circumstàncies, també era molt difícil contactar, vull dir, fer una exploració a fons, i aquest dematí em consta que l'Esbut ja estava fent aquesta exploració i encara no en sé el resultat. O sigui, no sé el resultat, si podrà tornar les persones a casa seva, hauran d'esperar.
No es pateix per si l'edifici queda inutilitzat, eh?
Perdó?
No, dic que no es pateix de moment per si l'edifici queda absolutament inutilitzat.
No, de moment el que estem és ja la zona aquesta està protegida, tancada, per evitar el pas de la gent, però encara no sabem exactament l'afectació. Això que es va fer, evidentment, en un sentit de prudència, però ara mateix no ho tenim encara. Conclusió tècnica.
Una de les imatges també sorprenents d'ahir va ser la inundació dels baixos de l'Hospital Santa Tecla, que entenc que no afecta el funcionament de l'hospital, no?
No, es van posar en contacte i perquè vam saber efectes zones de vestuari i una zona, diguem, d'intendència, però no en tot cas ni quiròfans ni a cap part assistencial. Mm-hmm.
També crec que hi ha famílies que no tenen llum a casa encara?
S'estava resolvent el tema del llum. Ens han dit que això s'ha resolt a les pròximes hores, s'ha resolt del tot, però sí, és cert, va haver zones de ciutat que van quedar sense llum i també semàfors, etc. No? Aquesta situació entenc que en aquest matí s'acabarà restablint a tot arreu.
Li anava a preguntar també per les festes de Santa Tecla. Ahir era Santa Tecla, es van haver de suspendre la majoria dels actes. Avui es podrà celebrar amb normalitat o encara és d'hora?
Bueno, la normalitat és difícil de dir, però en principi ara estem precisament amb l'equip de festes mirant de quines activitats podem mantenir o no. Tenim l'oportunitat que demà, si en diumenge, poguéssim resituar-ne alguna, però vaja, fins que acabi aquesta reunió estarem mirant-ho. Sembla, diuen les previsions, que durant el dematí si hi ha un plogim serà de poca importància, i això és important perquè hem de decidir sobre una activitat que per Tarragona és molt estimada, que és la baixada dels pilars caminant les quatre colles. Estem avaluant, mirant evidentment, mirant el cel i mirant els radars, i aquestes decisions que hem de prendre que podran ser encertades, ja ho veurem, però en tot cas ho estem ara mateix avaluant.
Anava a preguntar sobre això, que ja que tinc aquí el Martí Oliveres, el nostre home del temps, ha de ploure a Tarragona, amb quina importància?
El que comentava ara l'alcalde, alguns plogims poc importants ara al matí, sembla que el plat fort a la zona del Camp de Tarragona podria arribar de nou últimes hores del dia, per tant, de vespre, nit, potser algun xàfec fort, sense repetir els aiguats d'ahir, però alguna tempesta pot ser forta de nou a últimes hores d'aquest dissabte a Tarragona.
Sí,
Sí, sí, val a dir que les coses que més em preocupaven allí era el riu. El riu està molt gran, la llera del riu que és totalment, vull dir, tot l'ample, i estava patint. Ahir la nit va baixar el nivell, sembla que les coses estan normalitzant, i espero que això, si ens ajuda el meteoròleg, espero que ens doni esperances de que aquesta nit, malgrat plogui, no arribem a patir pel seu desbordament.
No té pinta que hagi de repetir-se la situació. En tot cas, serien algunes tempestes, tronades fortes, però ja sense la intensitat, i el fenomen això que comentàvem de l'estàtica d'aquesta tempesta tan local que es va concentrar a Tarragona, no creiem que repeteixi, per sort.
Sobre l'escenari hi ha un altre fet important que passa a la ciutat de Tarragona d'aquí una setmana, que és el concurs de castells, el diumenge de la setmana que ve, que és una cita importantíssima, que només es fa un cop cada dos anys, ja sobre amb la pandèmia. Hi ha algun inconvenient des d'un punt de vista tècnic o d'infraestructures perquè se celebri el concurs de castells?
No, en principi no, perquè estem en un espai que és recorrent a plaça, que sí. L'antica passa a Torros, que la té una coberta, etcètera. Per tant, les condicions de poder fer l'activitat crec que no perillen. El que passa que si genera un... Bueno, jo crec que és molt improbable. Una situació com la que va produir allí no és el fet de fer l'activitat, és el fet de la mobilitat, d'arribar-hi, de les dificultats que si... Bueno, que la gent es pugui desplaçar. Això, evidentment, jo crec que és independent de l'activitat en si, però, clar, també entenc que cada setmana no ha de passar una cosa d'aquesta manera.
Crec que l'Esteve Giral tenia alguna pregunta per l'alcalde Ricomà. Esteve.
Sí, alcalde. Hi ha certa polèmica a Tarragona perquè ahir a la tarda, des de l'Ajuntament de Tarragona, enviàveu el comunicat demanant que la gent no es mogués de casa, suspeníeu, jo crec que amb molta prudència i sentit comú, tots els actes de festa major, però a la catedral de Tarragona l'arcabisbat va mantenir un acte litúrgic, religiós, vinculat amb l'entrada al braç de Santa Tecla de la catedral, i hi ha crítiques d'acusar una mica l'arcabisbat d'anar una mica a la seva. No sé, alcalde, quina opinió li mereix, quina valoració fa d'això?
Mira, aquestes coses són molt complicades, depèn de decisions. Nosaltres, quan vam decidir parar les festes, pensem que estàvem encara en un moment que plovia molt, però encara no havia hagut desgràcies. Per tant, aquestes coses, aquestes decisions, quan les prens, pots equivocar, perquè jo mateix ahir us prenc aquesta decisió de cap d'un quart d'hora, parar de ploure, i va suspès tot, i algú m'estaria dient que ho havia fet precipitadament. Per tant, costa molt prendre aquestes decisions, i també t'has de posar molt, penso jo, al lloc de l'altre. Al lloc de l'altre, en aquest cas, el capítol de la catedral, en aquella hora ja tenia força gent a la catedral, en aquella hora va fer el que s'ha fet altres vegades, dir, fer un acte intern sense treure, evidentment, el braç fora, i a més, jo crec que la cosa que és important, que això val per tota la vida, però hem d'entendre, o sigui, hem de ser empàtics, o sigui, crec que l'empatia és una manera, és la millor manera de poder conviure i d'entendre. Això, empatia, no vol dir que tothom hagi de prendre les decisions o pensar com penses tu, sinó entendre que tothom va prendre les decisions amb millor de les voluntats. Llavors, com ells, estic segur que es va prendre la decisió aquesta amb la gent que hi havia allí de fer aquest acte, a més a més, estic segur, que es va fer amb respecte i des del punt de vista ambient religiós, bueno, entenent que estava basant, en tot cas, la situació. És una cosa que vols compartir, no vols compartir ideològicament, però l'important és, per mi, és entendre, es va fer amb bona intenció? Jo crec que sí. Crec que sí. Per tant, ja m'estindré molt de fer crítiques a aquest cas, o persones o entitats que amb les meves voluntats prenguin decisions que no siguin la que jo he pres.
Esteve, per saber-ho, perquè no teníem constància d'això que havia passat, exactament el que va passar ahir és que mentre la majoria d'actes s'anaven cancel·lant, l'arcabisbat va mantenir un acte tradicional, diguem-ne, de les festes de Santa Tecla, entenc, eh?
Jo diria que més que el va adaptar. Jo ho dic perquè a vegades, això se produeix també a vegades, però s'ha produït diverses vegades, que jo recordo, per Setmana Santa, etcètera. A vegades hi ha hagut moments que ha plogut i llavors els actes s'han fet dintre. I reitero, jo crec que aquell moment que es va produir això, ningú sabia encara, no ens havien arribat desafectacions severes, desgràcies. És el típic, quan plou molt fort, aquest moment que passa de ploure molt fort a veure, desgràcies, és molt difícil de delimitar, perquè a vegades plou molt fort, però plou molt fort mitja hora i ja està. Per tant, sí, tot és opinable, però al final jo crec que l'important és dir tothom actua amb les millors de les intencions, sí, doncs escolteu, respectem-ho.
Anaves a dir alguna cosa, Esteve?
Sí, anava a dir sí que és veritat que en aquell moment la ciutat estava en alerta, però justament l'alerta era, i la recomanació era que la gent no es mogués de casa. I clar, mantens un acte, l'adaptes a les circumstàncies, que d'alguna manera podria generar doncs, que algú creient o religiós o que tingués interès per aquest acte que acabés fent cap a la catedral. Alcalde, no creu que per prudència, per evitar la mobilitat de la gent, no s'hauria d'haver suspès aquest acte?
Sí, no, jo per prudència, te dic, hi va haver un altre acte ja que estava a punt de començar, que es va ser, un altre, tampoc, diguem, un altre acte cultural que faltava un quart d'hora i estava gent allí. El tema és, la gent està allí. Hi havia algunes personalitats allí. Llavors, havia un tema que és no sé si és litúrgic, no sé si la paraula és litúrgic, que és tornar a la Santa Tecla al seu lloc. Llavors, es va fer amb la dignitat que el capítol creu que s'ha de fer, i tal. Jo crec que no va haver cap efecte crida i potser hi va haver de manera expressa. Si són comptes de dir, mantenim el fosso, diguéssim dit, tornem el braç al lloc, doncs el mínim que s'ha aixecat aquesta polèmica. Però de veritat, entenc que l'actual va millor de les voluntats. Per tant, la meva ocupació, la veritat, estava amb ells en un altre punt, que era pues, que se tornava ja a la ciutat a la seva normalitat, i de veritat, no sé, a veure, tothom pot creure, però també intentar, crec jo, entendre perquè cadascú fa les coses. I jo entenc que els capítols fan les coses amb les millors voluntats, encertadament o no.
Alcalde, només una darrera pregunta ja per acabar. Si tenen una estimació aproximada del cost que suposarà les pluges que veuria ahir a Tarragona.
No, això encara no ho podem fer. Precisament avui treballarem també amb arquitectes i enginyers municipals per anar avaluant els costos, però ara mateix és molt aviat.
Alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem diumenge que ve el concurs de Castells.
Oh, i tant, allà hi serem. Gràcies.
Gràcies.
Passa un minut ara de 9:45 del matí. Bé, Esteve, doncs aquí queda la... està molt bé això que apuntaves, perquè efectivament aquí no en teníem idea, i crec que ha generat un cert malestar en una part de la població de Tarragona, eh?
Sí, hi ha hagut cert malestar. Una mica la sensació de que l'església va anar una mica a la seva i a la tarda, però com tot, és perfectament opinable. Uh-huh. Deia l'alcalde que ja estava tothom a la catedral, o que la gent que havia d'anar ja hi era, i que, per tant, el que van fer és tornar el braç de Santa Tecla al seu lloc. Si més no, doncs creia que s'havia d'apuntar aquesta polèmica.
Molt bé. Gràcies, Esteve. Una abraçada a qualsevol novetat, o fins si volies ara, afegir alguna cosa més, doncs ens ho dius.
Perfecte, fins
gràcies,
ara.
Fins ara. Una darrera cosa, ara quan passen 2 minuts ja de 9:45 del matí, ja sabeu que el Martí Oliveres té uns senyors patrocinadors estupendos, i ell va amb una màquina que apreta un botó i comença a parlar gent, però és que a més ara porta uns ocellets incorporats. Apreto jo o apretes tu?
Va, tu.
Aigua de Ribes patrocina... el temps.
El dia... Que a veure,
no, t'anava de dir l'aigua de Ribes, escolta'm, aigua del nostre país, del nostre Pirineu.
Oh, i tant.
Ha plogut.
Sí. No, t'anava a preguntar com ha de ser el dia d'avui i el de demà.
Doncs mira, quedem en un panorama que podríem qualificar-lo de ressaca d'aquest episodi, d'aquesta gota freda, per tant encara a paraigua mà, per molt que s'obrin clarianes, hi ha ruixats ara cap a Ponent, punts del Pallars, de les Garrigues, pot plovisquejar també en els immediats minuts cap a Tarragona, però ara al matí serien coses puntuals. No serà fins a ben dinat que tornarà a engegar la màquina de pluja Pirineu, Prepirineu, Girona, Catalunya Central, esporàdicament també zones interiors de Barcelona, regió metropolitana, pot anar fent algun ruixat, i això sembla més probable al plat fort de pluges de nou aquesta nit entre Tarragona i Barcelona. Podríem tenir com un segon episodi de tempestes fortes a la Costa Daurada, sud de la costa de Barcelona. Caldrà seguir-ho. No tots els mapes apunten en aquesta direcció, però sí que alguns ho veuen. Per tant, haurem d'estar molt pendents aquesta nit encara d'alguns aiguats forts a prop de mar. A la resta creiem que serà una pluja estones forta, abundant, però generosa, ben caiguda, com ahir, per exemple, que van caure més de 70 litres per metre quadrat al Lluçanès, en el cas de Sant Boi de Lluçanès, també a 66 a Perafita, Santuari de Caral a Berga, 69 litres per metre quadrat, aquesta aigua molt benvinguda a prop de les capçaleres del Ter i del Llobregat. En canvi, aquests aiguats a mar es poden repetir durant aquestes últimes hores de dissabte. Demà, un dia més tranquil. Ja tindrem més estones de sol, quedarà aire fred en alçada i, per tant, nous ruixats al voltant de l'hora de dinar a mitja tarda entre Girona i Barcelona. Però ja anem a un escenari doncs, de més tranquil·litat, però compte, aquesta tarda, per aigua i precaució a la carretera, comarques de la Catalunya Central, Pirineu i Girona.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Renoi. Papi, tu a què et dediques?
Soc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica. Vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gama Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de burger mid mixta ara per 2,49. T'estalvies un 26%. I centres de bacallà per 3,99. T'estalvies un 23%. Lidl marca la diferència.
Has patit un accident de trànsit? Inverlegal.es. T'assessorarem, et guiarem, defensarem els teus drets. Vetllarem per tu, cuidarem de la teva família. Inverlegal.es. Vetllarem per la teva salut i reclamarem els teus drets i la teva indemnització. Inverlegal.es. Vetllem per tu. Truca'ns o envia'ns un missatge al 620 67 14 81.
El meu fill s'acaba de traslladar a un pis més petit i no sabem on posar la planxa.
Doncs ara, si et subscrius a La Vanguardia, et regalen un centre de planxat Braun supercompacte i potent. A més, rebràs el diari cada dia i per només 99 euros. M'hi he subscrit jo i tot. Truca ara al 933-481-482.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vine a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Homes, Buos, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Tió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueling, Gestel, Frit Ravi, Berti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9:36, avui acompanyats d'Antonio Baños, de Maria Vila i de Manel Manchón. De seguida farem un pas per Ucraïna i per Itàlia, que són dos dels grans temes del cap de setmana. Però abans us he de deixar caure un moment, a veure si voleu comentar una de les... A Catalunya anem al marge de tot això, i el gran tema de les últimes hores de debat i de conversa de bar ha estat el tema del tabac. Perquè, a més, és una cosa que és un déjà vu, perquè fa com 3 anys que anem dient que, perquè clar, hi va haver una pandèmia entremig, que segurament haurem de posar normatives més fortes amb el tema del tabac, de no fumar en determinades zones, en exteriors també, com és el cas de les terrasses de bars, en les afores de les escoles, en el tema de les marquesines dels autobusos. Tu què, Baños, què dius?
No, dic que aquest, i crec que és aquest estiu el primer any que es prohibia fumar a les platges.
Correcte.
És que hi ha coses que ja estaven prohibides, com per exemple fumar a no sé quants metres al voltant d'una escola, i és una llei que no s'ha fet complir mai. Llavors, és una constant a Catalunya darrerament que aquelles lleis que ja existeixen, ningú recorda que existeixen, llavors algú al cap d'un temps, uns mesos o un any, diu no, hem de fer això, hem d'endurir això, o hem de fer això com si no estigués fet. I llavors el problema és fer-la complir, la llei, que és com realment té sentit, i no hi ha ningú que se n'hagi ocupat.
Sí, perquè si no, no cal fer lleis, no?
Exacte.
Si no les... Ara, si recordem, ja va haver-hi com una mena de gran reacció en contra quan es va prohibir fumar, diguem, als restaurants, sí, a dintre, i després no va passar res, és a dir, que tampoc es van enfonsar...
Bueno, va passar una cosa, i que és que a la gent, els bars i restaurants van haver de fer un espai per fumadors.
Sí, que va durar un any i mig.
I després fora la mampara.
Que fixa't que es va crear un debat sobre com s'havien de fer les mampares, els tamanys, és a dir, sempre acabem arribant a una mena de debats una mica absurds, no? Perquè s'ha de pensar una mica més a llarg termini. I hi ha una cosa que va dir el conseller Argimon que a mi em sembla important, i és que el descens de fumadors s'ha estancat en el 22%, crec que va dir. Llavors, crec que és important que se segueixi lluitant per intentar reduir aquest percentatge de fumadors.
A favor d'aquesta reforma?
No és que estigui entusiasmat per dir que...
No estàs saltant pel carrer.
Però el que no veig és que l'oposició que crea tampoc l'entenc massa, la veritat.
Jo, el que deies, que s'ha estancat i... també és una mica ara opinió de tertuliano,
bueno,
fake, sí. No, de dir que veus gent molt jove que fuma. Tu et faries la idea,
sí,
de que fumar forma part d'uns hàbits de gent més gran i que la gent més jove...
No, però cada vegada menys, eh?
Sí, cada vegada menys, no? Però em crida l'atenció veure gent jove fumant, diguéssim, perquè ho associo a un costum que hauria d'anar desapareixent... diguéssim, amb les generacions, no? Uh-huh. I tal. I després, no, jo estic a favor, evidentment, jo no sóc fumador i estic a favor de que es restringeixi en àmbits públics, en el privat,
tothom pot fumar el que vulgui.
Es restringeixi. I ara una tonteria. No sé si heu sentit mai, jo ara perquè no surto a sopar amb gent, perquè no em conviden.
No tens amics.
No tinc amics.
Has penjat les botes, ja.
No tinc amics, però la soledat,
gran.
Aquella soledat de vas a un sopar amb 5 o 6 amics i se't marxen tots a sortir a fumar, i et quedes sol dins... i tens la sensació de que han sortit a fumar i a criticar-te.
Sí. Clar, però llavors són mals amics, sí, i ja veig per què t'has quedat sense banyos, perquè sortint tots alhora, molt mal fet. Però s'han de fer torns, precisament perquè gent com tu es quedi sola dintre.
Jo he arribat a sortir i dic, no, us acompanyo, i sortim a fumar.
Jo també, perquè penso,
em quedaré jo aquí sol i parlaran de mi, no?
Què fas? Mires el mòbil.
Home, clar,
que no s'ha de mirar el mòbil quan vas a sopar.
He notat un cert desdeny de la Maria dient gent com tu.
No, perquè jo com a fumadora, jo hi ha dies que passen 5 dies i dic, hòstia, no he fumat aquesta setmana encara. Vull dir que no sé si es pot dir fumadora d'això.
Fumadora social.
Però sí, o en determinades circumstàncies em ve més de gust que d'altres, però això... ja, és a dir, el fet de sortir a fora per fumar, cada vegada, i jo me n'adono també, cada vegada és menys. Abans és veritat que era una majoria de gent que sortia a fumar, i ara és una minoria. Gent que potser fuma diu que per sortir sol, doncs no surto. Però en tot cas, ja des d'abans, em sembla que era signe de bona educació no marxar tothom i deixar una persona
que
sola
dins. També a ciutats com Barcelona, i entenc que moltes turístiques, un dels problemes també és que la gent agafa el got, diguéssim, diu que surt a fumar, i hi ha aquesta terrassa paral·lela, que és la gent pel carrer, diguéssim, fent soroll i parlant fora del restaurant o del bar, no?
Correcte.
També és una excusa com per ampliar...
Sí, l'ambient.
L'ambient, llavors els veïns veuen que hi ha 30 persones fora, tots amb una cigarreta per fer això. En fi, és igual, són costums que van canviant, però no.
Jo només vull fer un apunt sobre això, perquè al final, més enllà de la regulació, si s'està a favor o en contra, que crec que és un debat que em recorda molt, és un déjà vu sobre el que deia el Manel, no?, de l'època quan es va prohibir fumar dins dels restaurants. Que s'arruïnaria tothom, etcètera, i és un debat que era a favor o en contra, i al final es va fer, i hi ha hagut supervivència, diguem-ne, del sector. Però, més enllà d'això, a mi la qüestió per mi clau és una mica el que apuntava el Manel, és com es fa complir. És a dir, ara tenim un cas, crec que molt en paral·lel del que està passant ara, que és el tema de les mascaretes a l'interior dels transports públics. És una regulació que no s'ha eliminat, que és obligatori ara mateix, i que una mica la fa qui vol. Sí. Llavors, la pregunta és, estarem en aquesta mateixa dinàmica? Si es decideix que a les terrasses dels bars no es pot fumar, realment no es podrà fumar? El restaurador agafarà i dirà, vostè, no encengui el tabac. Hi haurà un enfrontament entre dos ciutadans perquè un li diu a l'altre que no es pot fumar, l'altre, deixa'm en pau.
Sí.
Vull dir, estarem en aquesta dinàmica o es pot fer d'alguna manera una miqueta més?
Jo crec
més?
Que hi ha una diferència entre una cosa i l'altra en el que hi ha darrere, diguéssim, que és que jo crec que tothom entén que fumar és dolent per la salut, ara mateix mateix ningú entén que sigui obligatori i que sigui positiu per la salut portar una mascareta dins del transport públic. I crec que és important, i durant la pandèmia, sobretot, no es va tenir prou clar per part de les administracions saber en cada moment quin és el teu sentit, diguem-ne, de l'autoritat i com et vols fer respectar. Mm. I jo crec que aquí, i ho hem vist, i aquest en realitat és un nou exemple pel que deia abans, que són prohibicions que ja existien. Llavors, si tu no et prens a tu mateix seriosament o no fent complir les resolucions que aproves o aprovant resolucions que són directament absurdes i que les mantens en el temps quan tens les discoteques obertes, la gent apilotonant els llocs i al metro has de portar la mascareta. Tot això, jo crec que va minant la confiança de la gent en l'administració i és perillós a llarg termini perquè tot es devalua.
Bueno, perquè no t'ho prens en sèrio. Són com dues línies en paral·lel, no? Que no. En el cas del transport, jo crec que sí que s'hauria de fer ja algun tipus d'indicació per part del govern de, si no cal, doncs dir-ho que és una qüestió individual. De la mateixa manera que, com que s'assembla molt a un refredat, si un considera que no està en condicions perquè pot contagiar una altra persona o perquè es considera en una situació una mica feble en aquells dies i se la vol posar, doncs que sigui una qüestió individual. Però si no és necessari estrictament pel conjunt, el govern hauria de dir que no és obligatori, perquè si no, no té cap mena de sentit. Es diu que s'ha de posar les mascaretes i la veritat és que jo he anat aquests dies en metro i molt poca gent la porta. Mm-hmm. Molt poca gent.
9:45 del matí. Deixeu-me 2 minutets i de seguida passo per Ucraïna i per Itàlia.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. icaem.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Clarel presenta Beneïda Rutina de Nesc. Rutines per cada tipus de pell que amb ingredients naturals aporten hidratació, efecte antiarrugues i fermesa. Prova fins al 4 d'octubre la nova línia de netejadors o ampolles facials de Nesc amb un 15% de descompte. Nesc, marca exclusiva Clarel i Clarel Ponés.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
El 20, el 30, el 38, el 39 i el 44. I els sols, el 2 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ara passen 9:45 del matí. Estic notant alguna queixa per la temperatura ambient de l'estudi?
Sí, una queixa contundent. Fa molt de fred aquí.
No, però fa molt de fred.
Fa fresqueta.
Pugeu-li una miqueta, pobra la Maria.
Que totes les obligacions, això que dèiem, de complir la llei i fer-la complir...
Està complerta. Absolutament complerta.
Quants estem aquí?
No ho sé.
Quina era la temperatura de...
27, va dir això.
27 graus.
Però crec que hi ha l'aire condicionat posat a menys de 27
però
graus.
Però fem casa Sánchez, i no portem corbata.
Correcte. Ah, correcte.
Sí, això, veus? Una llei que sí que complim.
Veus? Per això hem anat
una mica...
Banyos, escolta'm...
Aquests colors.
Ucraïna.
Nuestro hombre en Ucraïna.
No, home, nuestro, home, perquè la setmana passada vas fer una dissertació no. de 5 minutets, és veritat, molt breu.
No.
Però molt ben
m'han estat dient que xapa.
Et van dir xapa?
No, no.
A mi no m'ho va semblar.
S'ha dit, hosti, paños, vaya xapa vas
fotre. Està molt bé, sobre la situació militar, no? militar en aquests moments a Ucraïna.
Sí, no, no penso repetir la
xapa. Que hem tingut, la novetat que hem tingut aquesta setmana és, efectivament, quan va sortir el govern de Putin a dir que, sí. que hi havia una mobilització de reservistes no, i d'una pila de gent. De fet, s'està apuntant que alguns dels manifestants detinguts se'ls enviarà cap al front directament. Tot i que això, evidentment, ho haurem de saber les pròximes hores, i el que sí que hi ha hagut automàticament és una sortida, un èxode massiu de gent per les fronteres. Avui deien que a Finlàndia ahir van registrar 7.000 ciutadans creuant la frontera física que hi ha entre en Rússia i Finlàndia, i evidentment la quantitat de vols que s'han estat desplaçant, i això coincideix, a més amb aquesta mena de referèndum, si ho li volem dir així, a les zones més russòfones d'Ucraïna, per veure si s'anacciona una mica com va passar amb Crimea. Banyos, tu com ho veus? Perquè crec... teies, perdona, la setmana passada apuntava, per qui no ho va sentir, que jo crec que ho podríeu recuperar, apuntalava la feblesa de l'exèrcit rus en aquests moments.
Absolutament.
Però això no vol dir que s'acabi la guerra.
No. Diguéssim, des d'un termes, diguéssim, més militars, estrictament, hi haurien tres etapes. La derrota militar, que això jo crec que el 26 de febrer ja ho tenien els russos, és a dir, quan no prenen Kiev els primers dos dies i no cau el govern... ucraïnès, els objectius polítics de la guerra ja estan perduts. Però hi ha la derrota, la catàstrofe, que és on estem ara, que és una catàstrofe, diguéssim, militar i política d'altre abast, i estem a punt d'entrar a la tercera fase, que és la desbandada absoluta, diguéssim, no? Com és aquella pel·li de Hitler, El hundimiento, no? Mm-hmm. Perquè si tu has de reclamar aquesta mobilització, que diuen parcial, però és pràcticament general... que a més desemmascara una mobilització que estaven fent des de feia mesos, que era mobilitzar a minories ètniques i sobretot a pobles pobres, no? A buriats, a tàrtars, a gent de Sibèria, que anaven de poblet a poblet, com al segle XIX, portant soldats que no es queixaven. Però clar, una cosa és anar a una minoria del Caucas i emportar-te-la, i altres anar a Sant Petersburg persona de classe mitja que estigueix al Lloret i que té un cotxe i que ella es percep com que viu al món occidental.
De fet, hi ha una crònica de l'Abel Gallardo avui a La Vanguardia que explica com alguns ciutadans, evidentment, diuen, ostres, a mi no m'ha tocat, però sé que el col·le de la meva filla, un mestre se l'han emportat ja.
Clar, la guerra estava ben vista perquè no t'afectava ja a l'exèrcit professional i afectava a una sèrie de minories exòtiques que tu vivies, diguéssim, amb la part europea o amb la part que té la renta més semblant a l'Europa, vivien aliens a la guerra. Llavors, podia colar la idea d'operació especial.
Però sobretot, Antonio, no? La part que li podia donar o que li ha donat suport a
sempre,
Putin...
Les classes mitges creades a partir...
Anys, perquè ha fet del país, o tenia la impressió que havia fet del país un país fort i respectat a Occident. Llavors es podria, bueno, com una caricatura, però jo crec que serveix, ha dit, doncs, un noi jove, una noia jove de 20 anys, un noi jove, no?, que es pren un cafè a l'Starbucks, sí. Que, per cert, ha marxat de Rússia.
Però
aquesta figura, no?, de Moscou, doncs aquest noi, si va al front, això jo crec que tindrà repercussions, però també hi ha una cosa clara, que el poble rus té una capacitat de patiment impressionant.
Bueno, això també són, diguéssim... Però quan ha estat envaït, no quan és invasor. Aquesta és una diferència.
Sí,
és a dir, si els ucraïnesos estiguessin esmolents a la porta de Moscú, diria sí, bueno, Borodino, a la invasió hitleriana, però és que són ells ara els agressors.
Sí, és igual.
I et recordaria, estem més a prop d'Afganistan...
Però totes les seves, diguéssim, totes les sancions econòmiques...
Sí, no.
S'acabaran notant i és un poble que resisteix.
Però tu recordes...
Confiar-ho en aquesta part, jo no estic tan segur.
No, però tu recordes perquè tens una edat semblant a la meva, en provecte, com va acabar socialment la guerra d'Afganistan. Militarment no la van poder guanyar i les mares dels soldats anaven a les places, diguéssim, de manera argentina, a protestar. Els soldats que tornaven... La gent recordarà un moviment d'ex-soldats amb les telniasques, que és aquelles samarretes blanques i blaves, no?
De fet, ho han fet a Txetxènia, ara.
Ho han fet, és a dir, socialment, quan tu ets invasor, tens dues opcions. O t'ho creus molt, o guanyes ràpidament, perquè tu dius què coi estic fent a una terra diferent. I una altra cosa, aquest 300.000 o 200.000 o el milió, és igual que estan reclutant, és gent que s'ha d'entrenar, diguéssim, com a mínim 3 mesos fins que els portis puguis portar a combat. Després, quin armament tenen? Perquè el gran problema que té ara l'exèrcit rus és que no té capacitat armamentística com per fer cap mena d'ofensiva, diguéssim, valorable. I després, els nord-americans han ajudat molt, i fins i tot Starlink de Elon Musk ha ajudat molt, a la intel·ligència ucraniana. És a dir, saben perfectament on estan, on aniran els reclutes, sí. En fi, és un matadero.
No sé si realment es veuen a ells mateixos com a invasors.
Segurament no.
El discurs és un altre, i aquesta potser és la diferència. Jo ara ho mirava, el ruble va patir un petit descens al febrer.
Però està fort.
I està fort, fins i tot més fort que abans de la guerra. Ara, quan la cosa s'estén fins al punt que una guerra que tu has dit que estaves guanyant, de cop i volta necessites mobilitzar 300.000 persones, que seran més, una cosa que no feies des de la Segona Guerra Mundial, potser aquí sí que la gent comença a veure que la cosa no està anant tan bé com es pensava, i quan comencen a reclutar el teu cosí, el teu veí, el mestre de la teva filla, doncs potser comences a veure-ho diferent. Per mi la pregunta continua sent quina sortida més o menys honorable se li podrà oferir a Putin, o Putin creu que tindrà en algun moment, perquè això serà en algun moment, perquè ell de reclutar pot anar reclutant. És a dir, no sé quants ciutadans hi han edat militar a Rússia, però segurament són moltíssims, i en algun moment això ha de tenir un final. I no veig a ningú disposat a oferir... A oferir. Oferir sona molt magnànim, però sí, a trobar una sortida que ell pugui vendre internament i externament. I crec que aquí hi ha un fracàs claríssim de la Unió Europea, que va començar amb paraules amb grandiloqüència donant suport a Ucraïna, que ara veu d'ostres, això que ens pensàvem que era una mica un joc en 4 dies estaria resolt, s'està allargant més del compte, i no hi ha cap idea de quin és el paper... Fins i tot, a llarg termini, quin és el paper que es vol que Ucraïna jugui a la Unió Europea?
5 minuts per les 10 del matí, una de les persones que durant tot aquest conflicte ens ha anat atenent i en sap moltíssim, perquè ell és periodista expert en l'espai exsoviètic, és el Roger Mateos. Què tal, Roger? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, aquesta pregunta la feia la Maria Vila i no sé si tu tens la resposta. Hi ha alguna opció que tu creguis, com bon coneixedor de Rússia, que pugui vendre Putin per intentar, no sé, acabar la guerra o acostar-se al final?
Aviam, estic molt d'acord amb l'anàlisi que estàveu fent aquí a la taula. Ara mateix és impossible fer prediccions infal·libles en aquesta guerra. Des del principi se'ns han anat trencant tots els esquemes lògics i previsibles. Només ho començar ja ningú, o pràcticament ningú, sospitava que Putin decidiria una invasió a gran escala d'Ucraïna, i va passar. No? Per tant, molta cautela. Però la primera impressió és que aquesta mobilització decretada per Putin, que segurament és superior als 300.000 soldats que diuen, és una mostra de com de malament li estan les coses a l'exèrcit rus. Genera moltíssims dubtes, a més, sobre la capacitat d'aquestes tropes, perquè la moral, diguéssim, que és baixíssima. L'entrenament serà forçosament escàs. Estan parlant de 2 setmanes i enviar-los ja al front. A més, amb 15 instructors, no? Perquè ja és molt possible que en aquest moment Rússia pateixi d'una escassetat d'instructors militars i d'acadèmies per engolir en un temps tan reduït un volum tan gran de reclutes. I després els problemes d'abastiment logístic que han tingut les tropes russes durant tots aquests mesos, doncs amb 300.000 nous soldats sobre el terreny, està per veure que tinguin, diguéssim, resolt aquest problema. Per tant, fa la sensació que aquest moviment de Rússia, de Putin, l'obliga d'alguna manera a tancar el conflicte en un termini molt curt, perquè no se li compliqui més. No? Per tant, quina pot ser l'aposta de Putin? Tancar ara mateix el contenciós militar sobre el terreny, el camp de batalla, per això està fent els referèndums als territoris ocupats, per annexionar-los a Rússia, i intentar tancar aquí el conflicte. Com? Doncs dient, clar, ara mateix, ara en aquest moment, a dia d'avui, aquest dissabte, els territoris ocupats encara no són formalment territori rus, però un cop s'hagin fet els referèndums, un cop doncs, Rússia hagi acceptat, annexionat aquests territoris, pot dir, pot amenaçar a Occident que si s'ataca tot el territori conquerit, s'estarà atacant Rússia. I, per tant, entren aquí en joc les armes nuclears. Pot tenir una carta dissuasòria, un element dissuasori per aturar aquí el conflicte. No passeu d'aquí, em planto, ja no aniré a Kiev, com deia, ja no vull derrocar el govern Zelensky, com deia, em planto aquí, però d'aquí no passeu.
Clar, aquesta és una possibilitat i tindria tot el sentit del món. Clar, però la pregunta és llavors la rèplica, no? D'Ucraïna o d'Occident en general,
Estats
no?
Units, sobretot.
Perquè, entre altres coses, una de les imatges que estem podent veure a través d'alguns corresponsals, com el Manel Elias, que està fent feina esplèndida com a corresponsal de TV3 a la zona, és que, clar, és un referèndum que no sé si el podem comparar al de Crimea del 2014, però estan portant les urnes casa per casa. Vull dir que ahir es deia que estava votant un 15 o un 20% de la població.
És encara més farsa, és una farsa encara més gran respecte a Crimea. Crimea sempre ha estat un territori nacionalment rus, ètnicament rus, i doncs va ser un territori que als anys 50 Nikita Khrushchev va lliurar a la llavors República Socialista Soviètica d'Ucraïna, però que mai ha estat...
Khrushchev era ucraïnès, recordem.
De fet, era ucraïnès, llavors mai ha estat un territori com els que estem parlant ara, no? Clar,